Molt bona tarda. Benvinguts a un nou programa de S&M Music. Bona tarda, amics, i benvinguts a un nou programa de S&M Music d'aquest estiu 2020. Doncs, bueno, estem aquí aguantant la calor, però bueno, sempre moltes ganes d'oferir la millor actualitat de la mà dels nostres companys Jordi Soldevila i Diana Espinosa amb el seu teletransportació, i que ens porten sempre, doncs, bones noves del món musical. És així, no, nois? Bones tardes.
Bona tarda.
Bones tardes, bona calor. Com ho cantàveu allò, Manu? Fa okay. Calor, molta calor.
Fa calor, molta calor.
N'hi havia un tema de l'azul, del...
Ah, calor. Hosti, sí, calor.
Sí, calor. Calor.
Era, era un blues així molt sensual.
Doncs mira, ja la tenim aquí.
Toquen no? Les 12 i és mitjanit, avui em costa molt més dormir. Aquesta. Hosti, sí, és un gran tema, eh? és un blues bastant calentó.
Molt
sí.
Adequat al dia sí. d'avui, a aquests darrers dies que estem
bueno,
tenint.
No té que veure amb aquesta calor, però bueno.
Va, al final tot acaba sent el mateix, suar i poca cosa més. Però bueno,
poca o molta, depèn.
O molta suor vol dir.
Vale. No, que...
ja dic cosa.
Us veig que avui veniu forts, veniu...
Com la calor.
Has començat tu amb la calor, perdona.
Jo només he posat
tu has encès el foc.
Jo només he posat un context musical i després vosaltres heu anat més enllà. No em culpeu d'una cosa que heu fet vosaltres.
Has encès el foc, després... el foc amb una U. Eh?
Després, sempre me diuen que és culpa meva. I aquesta vegada no ho és.
Doncs per què serà?
Anem a centrar-nos en el context estrictament musical, perquè l'altre se'ns escapa ja. I avui, com ja vam dir la setmana passada, tocarà parlar d'un disc que compleix 20 anys i que la veritat és que es compleix amb bastanta bona salut, podríem dir. Què em refereixo amb això? Doncs bàsicament que és un disc que l'escoltes a dia d'avui i sona igual de bé, igual de net, igual de contundent, igual de profund, igual d'estrany que el seu dia va generar un seguit de... interpretacions i va situar els Deftones en les grans bandes del moment, tot i que hi havia gent que la situava dins del nu metal i dius però si amb el White Pony trencaven absolutament amb qualsevol relació amb el nu metal, ja sigui a nivell estètic o a nivell estètic i a nivell sonor, perquè era un disc molt complet, una muntanya russa d'emocions, a ratos sí que tenia, posats a buscar alguna similitud, home, sí que hi havia el joc de ara estic dalt, ara estic baix, també a nivell de cançons, però és que la veritat van entrar en dos o tres mig temps que van rebentar les neurones d'algú perquè no entenien que una banda que es deia Grand Nu Metal, però que no ho era, era capaç de treure el seu un tercer disc com va ser White Pony fa 20 anys, per això que avui en parlem. Sí, també en parlem perquè és un dels discos preferits del Manu, també, perquè ens han d'enganyar. I a part d'això m'agradaria parlar d'Arca, i escolta, ja que el Richard Patrick de Filter ens treu un single, doncs que menys que escoltar al final, perquè sí que serà, aquest sí que va per... comença molt fort i acaba molt fort i per tant l'hem de deixar pel final. I tu, Diana, què tenim avui?
Doncs avui m'ha quedat allò quan sempre aquesta paraula que vam servir sovint aquí a l'SIM i al Teletransportació, un programa eclèctic. Perquè resulta que començarem amb un poc psicodèlic d'una banda que jo el segueixo bastant, que són Los Estanques, que acaben de treure nou material i la cançó és fantàstica i teletransporta. Seguirem amb un descobriment que he fet d'un nigerià, cantant i compositor, així que ens afrofusionarem i també gaudirem. I a part, he descobert que és una persona amb bastant reconeixement musical i jo no ho coneixia. Després us explico més. I per acabar anirem amb la nostra estimada, dic nostra, perquè el Manu sé que també és molt fan de la Tash Sultana, que ja ha tret en aquests darrers mesos 3 senzills i bueno, escoltarem el tercer, l'últim, perquè bueno, sempre és un plaer escoltar aquesta super música.
Però hi haurà disco, no? Perquè, clar,
entenc que sí,
si
entenc que sí.
Tres singles, 1, 2, 3, i ara ja toca ja...
Entenc que sí. A més, ens visita a Barcelona el 2 de setembre, que estan mirant per comprar les entrades. El que passa és que, clar, com tot és tan incert, jo no sé si el 2 de setembre hi haurà un concert
hi haurà.
Exacte. Però ens visita. Així que seria una bona oportunitat per veure, perquè aquesta noia que és australiana no crec que sigui venint per aquí sovint.
Pues sí, s'ha d'aprofitar, és veritat.
Sí, estaria bé.
Molt bé, doncs aquí tenim un bon menú i que comença ara mateix.
D'aquí una estona, Manu, ja ens explicaràs per què has començat tan fort amb aquesta versió.
Sí, bestialíssima versió.
Ja descobrirem d'aquí. De moment, quedem-nos amb un dels noms més importants de la música pop. Jo m'atreviré a dir especialment de la vessant més electrònica, com és l'Arca, si en recordeu, no? Aquell productor veneçolà que va sorprendre tothom amb Shen, després va vindre Mutant, a l'homònim Arca, i ara últimament amb un single que és @... de 62 minuts. Doncs bé, Arca torna i ho fa doncs fent un nou pas en el seu particular univers sonors amb referències molt sexuals i transsexuals, només com perquè ens entenguem. Comença amb Non Binari, el disc obri d'aquesta manera, amb les idees molt, molt clares del Arca, i la veritat és un disc que incorpora un parell de col·laboracions, que no és gaire habitual en aquest artista, però clar, quan sents els noms ja et situes que estem parlant d'algú que té cert renom en el panorama musical. Si et diuen que hi ha l'Abjork, en qui jo entenc que s'entenen molt bé a nivell de buscar aquests límits de la música popular, però és que l'altra és la Rosalía. I sorprèn una miqueta perquè diguéssim que els universos sonors d'un i l'altre estan una miqueta allunyats, però en aquest cas l'artista catalana doncs ha posat a la veu de la producció del veneçolà. Veurem doncs cap on va l'Arca. A tot arreu aquest Kikai s'han portat moltes bones crítiques i l'assenyalen, repeteixo, com un d'aquests grans artistes a seguir. Un productor amb un univers sonor propi, amb moltes referències personals, però sempre experimentant en els límits del pop. Aquest és l'Arca, repeteixo, escoltarem, com no, a KLK, la col·laboració amb la Rosalía, però escolta, si podeu, ara que arriba l'estiu i alguns teniu temps i això, pues, repasseu la discografia de l'Arca perquè val molt, molt la pena i ajuda a entendre molt cap on va el pop més experimental.
Així hem començat amb el senyor Arca, amb la col·laboració de Rosalía. Continuem amb teletransportació, que hi ha bon material avui, eh?
Sí, sí, avui comencem amb Los Estanques, que és aquesta banda que, si recordo bé, són cántabros, crec. Bueno, un pop psicodèlic que, vaja, a mi em fa viatjar en el temps, per això us deia que una mica ens teletransporta. Tot i que parlem de gent molt jove, nascuts als 90, i fan música com d'abans. Aquí els vam dur ja fa uns mesos, bueno, inclús diria no mesos, un parell d'anys, Clar, és que ara ja comença a fer temps que estic aquí a la ràdio, eh? Clar, clar, sembla que, que va ser ahir, però no.
Portis 10 anys, ja veuràs, ja.
Clar, no sé si ja comentaré tants anys, però bueno. De moment, porto uns quants, alguns. Bé, doncs, fa un parell d'anys els vam escoltar perquè havien sigut un gran èxit amb el seu segon treball, titulat 2, i bueno, va ser bueno, tota una novetat, no? Doncs ara, en aquest 2020, treuen... nou treball. De fet, ja us avançava abans que han tret tres senzills. Avui escoltarem el darrer, que es titula No hay vuelta atrás. És una cançó típica de desamor, de quan tu, bueno, doncs allò una mica quan vas darrere d'algú i llavors aquella persona passa de tu, però després quan tu passes l'altre sí que ve. Doncs és una mica aquesta història interminable que tots hem viscut alguna vegada o sabem d'algú que l'ha viscut. Doncs també dir-vos que m'ha sorprès perquè jo sabia que Los Estanques, la banda, havia patit un bueno, els hi van robar dos ordinadors i un disc dur on tenien tot el material inèdit per gravar. Bueno, és que de fet estaven a les portes de gravar en un estudi, vale? Llavors què va passar? Que es veu que un tio va entrar a la furgoneta i va robar tot el material.
Que lo típico, que roben tota la furgoneta i l'ordenador i tot.
Sí, és que es van endur, diguéssim, els equips informàtics. Llavors què passa? Que crec que aquest treball que van fer que hagués sigut el disc d'ara o el disc de fa uns mesos es va morir allà, vull dir, el que escoltem ara crec que no és.
No és el que es va gravar llavors.
No, és com si allò s'hagués, saps? Com si allò hagués passat a...
Sí, ningú se n'en recordava ja de les cançons.
Aquesta situació en tornarem a parlar
més. És que no sé si ningú se n'en recordava, perquè jo suposo que sí, jo també he pensat que se'n recordaven, i més si anaven a gravar ja. Però saps allò com si hagués sigut un episodi i allò hagués estrencat allí, no? I com reneixer i ara tornem de nou, no sé.
O van pensar... Això és una senyal de que això no s'ha de gravar.
No ho sé.
Tornem a fer...
Clar, no, va haver un comunicat a l'Instagram i tal, com dient, bueno, que sepáis que nos ha pasado esto, no? Una mica el líder explicant... Bueno, em sembla curiós que ara, doncs... Bueno, curiós. El fet és curiós i també doncs, una putada, deixeu-m'ho dir així, tot és que això no sé si es pot dir per la ràdio, però...
Bueno, ara infantil, ja
ho he dit. bueno, la qüestió que... han tret aquest nou treball i, bueno, doncs crec que no té res que veure, però segueix amb el seu estil, per descomptat. Escoltem aquest No hay vuelta atrás.
Una cosa, és curiós com la setmana passada parlàvem de la banda Lucifer, que us deia, van molt a buscar el so dels 80, 70 fins i tot, i jo crec que Els Estanques és buscar a aquest so. I és que, a més, això ens passa amb una banda de metal fosc, digueu-li com vulgueu, una banda de rock, però els últims, des de la Dua Lipa i del Weekend, sonen molt i van molt a buscar la sonoritat dels,
no
dels 80 del disco, pues, serà com escoltar un disco dels 80.
Què dius ara?
Sí,
bueno, més disco, no?
Però això la música indie també està passant.
Però clar, que et passi en gèneres tan diferents...
Al rock potser...
Dius, se'ns estan acabant les idees? Potser sí.
Som-hi.
No hi volta atrás. Yeah.
Siempre que pienso en evitar mis sospechas, es cuando tratas de mermar mi cordialidad. Cuando empiezo a tolerar, se aprovechan todos tus logros al negar todo.
Viatgem de la mà de Damini Ebunoloa Ugulu Rex. Vamos, no es pot tenir un nom més llarg. Un nom més llarg. Clar, aquest noi que s'ha posat el nom artístic de Burna Boy. Ens ha fet un favor, perquè vamos.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, gràcies.
Sí, doncs bé, també parlem d'una persona nascuda al voltant del 90, un cantant i compositor nigerià que he descobert aquesta setmana i de veritat que m'ha encantat. Després, clar, com us deia, he anat investigant i aquesta afrofusió que ens porta el Burna Boy, doncs ja ha estat reconeguda, per exemple, a la llista del Pitchfork, que el situa a la meitat, a la posició concretament de 26, que no està gens malament per, bueno, dintre dels 50 millors àlbums del 2019. O sigui que no parlem d'un desconegut. Sí, per aquí potser, per nosaltres, però no per l'escena musical. Doncs aquest noi que va néixer i créixer al sud de Nigèria va començar a tenir, bueno, crear els seus propis ritmes utilitzant Fruity Loops. I d'aquí, bueno, va anar fent, va viatjar a Londres per acabar d'estudiar. Una altra cosa que m'ha semblat curiosa, la seva mare és la manager, o ha estat la manager, que dius, bueno, una bona manager. I bé, doncs...
És mamager.
És mamager, exacte. Doncs bé, amb el seu darrer àlbum, llarga durada, l'African Giant, del 2019, com es deia, bueno, va quedar en molt bona posició de la llista de Pitchfork i també bueno, va ser... anomenat també com a millor àlbum als Grammy, o sigui que realment ja us deia que bastant reconegut. Doncs bé, acaba de llançar el seu proper senzill, el senzill del seu proper nou àlbum, que es dirà Twist o Stall, i el tema es diu Wonderful, i m'agrada molt saber que aquest tema tracta sobre la importància que per al músic té mostrar la seva música, la força de la unió que transcendeix fronteres, barreres i races, i com, clar, el tema es diu Wonderful, no? Meravella, perquè ell parla a la cançó de que és una meravella comprovar l'impacte de la seva música a la vida de les persones quan comparteixen, doncs, alegria, dolor i el plaer de compartir doncs, tot, i ell quan ha doncs, viatjat per tot el món, perquè ha fet una gira molt extensa a nivell mundial. Doncs bé, escoltem aquest Wonderful, que re, acaba de sortir perquè és del 25 de juny. Som-hi.
Funkilla. I go show you wonder what it wonderful. You no go believe what it won't happen. No disturb us when the bed you won't catch you. Like it asleep, but this one pass you. Hunger. Somebody that I conjure, 'cause I'm feeling it in my soul. Something is changing, not in your face, changing. So, something is scratching, don't be like jazz, bye bye bye.
Penche la guitare, entonnez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste. Au chant des forts, je m'en fiche, je me fais la rac à la musique classique.
Doncs viatgem ara a Austràlia. Avui estem fent un bon recorregut, per la terra.
I amb la calor que es fa.
Sí, i amb la calor que fa, exacte. Doncs Tash Sultana, com us deia, ha tret un nou tema que, com molt bé apuntava el Jordi, doncs segurament és, bueno, és el previ a un nou senzill, per, o sigui, un nou àlbum, perdó, perquè de fet, bueno, és que he mirat i n'hi ha diversos temes senzills així sueltos que han anat traient a poc, per tant, es vaticina que hi haurà un nou àlbum. Llavors, bueno, recordo mínimament qui és aquesta noia, una noia molt jove, només té 25 anys, multiinstrumentista, va començar, diguéssim, va iniciar la seva fama el 2016 quan penjava els seus vídeos al YouTube, bueno, fent tota la música ella sola, o sigui, és que és al·lucinant veure-la perquè ho fa tot sola. De veritat que si no l'heu vist, us el recomano que mireu un vídeo d'ella perquè us quedareu al·lucinant. Com us dic, és multiinstrumentista, experta en beatboxing i fa, bueno, amb efectes de taula i, bueno, això l'ha dut a tenir un èxit absolut. També dic que com a la seva vida, que ja sabeu que a mi també m'agrada molt tocar les coses personals dels artistes perquè tant bé ens donen informació, doncs és una noia que ha superat diversos problemes i això també per mi li dona un valor. Bé, doncs va tenir un gran reconeixement internacional el 2018 amb el seu àlbum Jungle, que aquí ja vam escoltar, i bueno, inclús hi van donar el premi Aria, i ara ha tret un nou senzill que es titula Greed, que és l'avarícia.
I algú d'aquesta sala el va destacar com el millor disc de, sí, no sé, de,
bueno,
què era, del
2018. Sí, cantant el Manu com jo, vam, sí, pensaven que era...
No, un dos.
Bueno, és que ahir de confessar que avui l'he tornat a escoltar i és que, bestial, no, és que no et canses mai d'escoltar aquest àlbum.
És molt bèstia aquest àlbum.
Sí, a veure aquest que sortirà, jo suposo que estarà per l'estil. No crec que ens decepcioni. Doncs bé, com us deia, el nou tema que es titula Greed, l'avarícia, parla doncs, una cançó que ella explica que, com canvia la gent al teu voltant quan has tingut èxit i fama, no? I quan, com alguns els interessats s'apropen a tu quan abans no volien saber res, no? Doncs bueno, és una reflexió sobre aquest tema que la Tasha Uldana, doncs, entenc que ha patit i ha pres consciència. Escoltem Grit.
Away my pride, and I know it will find me one day.
Doncs bueno, fins aquí la Diana i aquí la Taix Sultana, doncs, que ja ens dispara de com aniran els tiros. No?
Sí, però... ara dèiem que una... tu ho trobes una mica pop.
Bueno, està bé, està en la línia de la Taix Sultana, però bueno, veig unes, hi ha unes línies que em van cap al pop.
Bueno, a veure...
En canvi, l'altre disco jo no havia, ja havia pop perquè em puesto. Era una... Són uns altres atmosferes i altres sonoritats
sí.
que per mi no són
que
gens
de
pop.
Fet,
i
són
un
altre
públic, i un altre públic.
Suposo que busca
és normal,
ampliar
és
públic.
Normal.
Segur que hi ha temes de puta mare amb aquest disco, com van trobar l'altre. Passa que sempre aquí jo penso que ja està buscant també doncs, un altre àmbit i un altre públic no per entrar...
Sí,
altre,
ampliar, públic. Ampliar.
Va,
no?
Ampliar públic.
Bueno, ja ho veurem. Hasta quan tregui el disc ja ho valorarem. Bé, doncs bueno, un plaer com sempre i espero que us hagi agradat i us hagi teletransportat.
Està clar, amb aquesta música dels 70 i tal.
Ja veus.
Vinga, continuem. Bueno, aprofitant que avui havíem de parlar dels Deftones, evidentment he portat el White Pony dels Deftones, clar que sí. I a més, m'ha dit el Jordi, bueno, després parlaràs tot això de les edicions.
Sí.
He portat l'edició, resulta que tinc l'edició, jo ni m'havia donat compte. Bueno, vaig comprar i ja està, no? Mm. L'edició, bueno, la primera edició, no?
La primera edició que,
2000, no?
que s'obria amb fitxeria.
Exacte.
Però després, al cap del segell Maverick, que la propietària és la Madonna, o era la Madonna al seu moment, o almenys quan van publicar el disc, van dir, home, l'última cançó té, molt, té molta pegada, a veure si podem fer alguna cosa. I van fer el Back to School i el van posar com a primer tema. Però, originalment, i tal com has fet tu ara, el
comença amb aquest tema. Doncs així, així és com ha començat. Bueno, després escoltarem amb la notícia un altre tema d'aquest disc. I bueno, a part d'això, doncs, què hem portat més? Hem començat també amb aquesta superversió de Superstition dels Stevie Wonder, que jo vaig flipar quan vaig sentir aquesta versió, dic, però què és això? Que trempa tant, és bestial. Doncs resulta que aquests dies, igual que la setmana passada, es vaig portar el Moody Man, que és un, és un productor i músic que pues, se mou molt per al sol. Vaig trobar també un tal DJ Espina, que també fa moltes sessions de soul i va per aquest rotllo. DJ Espina.
Sona.
Te sona, DJ Espina? A mi no sona res, bueno, això investigant, doncs totes aquestes coses. Resulta que DJ Espina, a part de discos que ha tret ell, va treure unes edicions d'uns recopilatoris del senyor Stevie Wonder, però no temes d'ell, o sigui, no temes que cantava ell. O sigui, gent que versionava temes de Stevie Wonder, només gent que versionava temes d'ell. I clar, trobes... I tots els temes que... O sigui, he trobat tres recopilatoris, ha fet tres recopilatoris que es diuen The Wonder of Stevie, hi ha l'1, el 2 i el 3. Sí, sí. I,
la meravella de l'Stevie.
I la majoria de temes que hi ha no són els típics temes de Stevie Wonder, saps? N'hi ha algun com aquest, de Superstition, n'hi ha algun que sí, però la majoria de temes són temes que no són tan arxiconeguts com Stevie Wonder, de Stevie Wonder, però que són versions que ell ha escollit, versions que són, potser, inclús millor alguns, no dic que millori aquest de Superstition, però evidentment és una superversió molt diferent a l'original, i que a mi me dona més bon rotllo aquesta, que bueno, que el que hem sentit sempre és, potser és perquè el tinc massa sentit al Superstition.
Home, normalment millorar una o sigui, millorar un original és difícil, complicat.
És complicat, però per exemple, el senyor Joe Cocker és, per mi, és el
expert
rei, és expert en millorar els temes, perquè he sentit versions del Joe Cocker de temes consolidats, de Bob Marley, de, bueno, d'estrelles.
Però és que el Joe Cocker té aquella cosa tan personal.
Bueno,
no?
Tenia el pobre.
Bueno, exacte. Perquè... Tenia aquesta cosa no? tan personal, no?
Sí, però a part, això... a part de ficar el seu sello, musicalment també, no sé, potser els arreglistes que tenia o alguna cosa, no sé, li milloraven molt també la música, li donaven un altre rotllo, un aire, i ell, evidentment, el seu aire és totalment diferent, ell és ell. Doncs això passa amb aquests temes que he trobat amb aquests recopilatoris, sí, sí, i un és aquest del senyor DJ Espina amb Bobito, sempre que va acompanyat amb un altre... Ah, bueno, us he de dir, no? Que així us explicaré qui és la versió que em sentim, no? Per si algú la, per si algú la vol buscar i que gaudeixi d'aquest tema. Doncs suposo que... No sé si us sona un tal Sergio Méndez. és un latín que fa un home que fa molt, és d'anys atrás.
Sí, t'anava a dir,
sí, que ha fet música per pel·lícules, sí, ha fet música per pel·lícules i això, saps? És un músic que ha composat molts temes latins. Doncs és Sergio Mendes and the Brazil 77, acompanyat, que diuen ser les ties aquestes, les 77. bestialíssim. Aquest tema del Superstition, aquesta versió del... I bueno, doncs, us he portat aquest. DJ Spin and Bobito, The Wonder of Stevie, Essential Stevie Composition, Covers and Cookies. Doncs ne tinc dos més d'això, que està plegat de temassos, de versions...
Covers and Cookies.
And Cookies. Sí. Bueno, cada LP té un nom, i és un doble LP tots, i és bestialíssim, les versions que hi ha allí. Mm. Musicalment és algo bestial. Després, els Deftones, com us he dit. Després, abans, quan havia la Diana, us sona un grup que es diu Big Soul, dels anys 90 també, els millennials també són aquests. Doncs, sí. El primer és Big Soul, que potser us sona més una cançó que es diu Hippie Shake. Us sona el Hippie Hippie Shake? Bang, sona? No us he ficat perquè era massa obvi. Us he volgut ficar, i he ficat altres temes, però que eren singles que he ficat també. Mm. Pues, bueno, el primer disc d'aquests nois, són uns francesos, que feien una mena de
funk, s'ha notat.
De funky...
Bueno, a mi m'ha agradat molt la cançó que hem sentit.
Sí, hi havia una en francès, hi havia diverses en francès, però les altres són en anglès. I bueno, no tenen molts LPs, tenen 3 o 4 LPs. I van sortir a principis dels 90. Sí, i van trencar amb aquest single Hippie Hippie Shake. Uh-huh. I bueno, doncs he portat aquest, un disc interessant dels 90, i acabarem després, amb última notícia amb el Jordi, d'una reedició, una super reedició del grup americà de dones. Mm. Un grup de 4 nois que són com unes rockeres, van començar super joves, amb 16 anys, així ja tocaven, i van treure el seu primer disc. I bueno, és una reedició d'un disc que m'agradava molt, també noventero, del 94.
Digue-ho, 90.
Però elles van sortir a principis del 90, i potser ja portaven aquí, era el tercer àlbum, així era. I és els Spend the Night. I han fet ara una reedició doble amb vinil de colors i tal, el típic, aquestes. Perquè, bueno, tampoc no hi havia moltes còpies d'aquest disc. I les que hi havia són bastant cares, les edicions originals, perquè els 90 ja se sap. I mira, justament ara aquest any ha sortit una edició amb una discogràfica americana que han fet aquesta reedició d'aquest Spend the Night de dones i que després escoltarem a l'últim. Ok?
Ok, molt bé.
Està bé, no?
Sí, sí.
Us he fotut molt el rotllo, però bueno.
No, no. Però,
explicaos una mica d'on venen tots aquests discos.
Aquí a la Gràcia.
Que no són només ficar discos i dir, mira, us he ficat
no,
això.
No, perquè té un sentit. Ah. Per això ens agrada parlar, perquè portem la música, què significa la música, qui és el músic.
Clar, a mi m'agrada això perquè, clar, per mi sí que significa, no? Dir, hòstia, bueno, he trobat una cosa que...
A veure, quan nosaltres portem alguna cosa, tots tres, és perquè per nosaltres té un significat i té una importància.
O novetat, a vegades.
Una vegada és novetat. Sí, ja, però normalment porto coses que per mi...
Bueno, jo compro... Si porto alguna novetat, és novetat, però perquè m'ha agradat.
Clar.
No us portaré... l'últim disc de, no sé...
Home, a mi l'Arca no m'apassiona, però sé que està jugant un paper molt important, és de referència, és allò de la gent ha de saber que potser no s'escoltaran sense aquest Kikai, però almenys que sàpiguin que hi ha la Rosalia, que hi ha l'Abjork, i que estan parlant d'un dels grans noms, com el seu dia parlàvem del Marc Ronson.
Això és el maco d'aquest programa, de que el Jordi té una visió de notícia d'una manera,
clar.
La Diana d'una altra, jo amb la meva música estic també al meu món.
Clar, són tres mons que conflueixen en aquest
programa.
Tres anys
de música, molt xulo, sí. Molt bé, veus? Mira, quina publicitat nos estem donant,
Si no s'escolta, com no ens ho diu ningú.
Mira que m'agrada poc l'autobombo, eh?
Nos estem tirant floretes naltros,
Sí, sí, com ningú ens ho diu, però ens ho diem nosaltres.
Vinga, va.
Bueno, Jordi, els Deftones.
Anem a 20 anys, 20 anys de S&M. És que podríem parlar d'això, 20 anys de S&M, però és que toca parlar, com no, d'aquests 20 anys de White Pony, un disc estrany per la carrera del grup americà, liderada pel Chino Moreno. Ja portaven un parell de discos i es podien situar clarament en allò del metall, alguns els van ficar en el sac del metal, però arriba el 2000 i sorprenen amb un disc amb producció i mescla de Terry Date, un disc molt estrany que va, diria, descol·locar a molta gent, però també va agradar a molta més gent més enllà del cercle de la música del rock o quasi metall que es podia escoltar a l'Adrenaline o la Round the Four, que eren els seus dos primers discos. Arriba el White Pony I hi ha un sotrac en la carrera del grup, que és el mateix disc, perquè aposten per mantenir les influències de hardcore i més rockeres, però afegeixen, sense cap mena de por, i portant-nos al final, influències de la Sade, que versionen, influències de Depeche Mode, de Smiths, i dius, què ha passat aquí? Estem parlant davant d'un disc de rock? Sí, però molt més variat. Se'ls, com deia abans, se'ls posa, se'ls situa en el mateix sac que el nu metal, però dius, vale, sí, perquè en els anteriors discos jugaven una mica en això i el Chino Marino a vegades semblava que rapejada, però un White Pony fa algo totalment diferent i tothom es queda una mica descol·locats. A més, es fan acompanyar en el tema Passengers pel James Maynard Keenan, de Tool, que dius, és el més alternatiu del rock i el més allunyat, o almenys que tinc jo al cap, o la imatge del que representa el nu metal. El nu metal és aquell raper que li agrada molt al món del rap també per tot el tema de les dones, la fama, etc, etc. I el James Maynard Keenan és el raro del rock. Està parlant del cantant de Tool. No estem parlant del Kid Rock o el cantant del Fred Dust de Limp Bizkit. I aquí al mig tenim els Deftones amb aquesta aposta personalíssima. I em pots dir, Manu, perquè veníem del Around the Four, My Own Summer, i surten amb aquest disc que juguen amb la dinàmica aquesta de l'elàstic dalt i l'elàstic baix, però que sobretot hi ha al mig temps que trenquen amb tot influències electròniques que no es...
Aquí introdueixen el quart membre, o no, el cinquè membre.
Que ja, crec que els acompanyava un tour, però que ara ja passa a ser de manera oficial. Frank Delgado, crec que, es diu. Clar, van canviar moltes coses i va haver molta gent dels fans dels anteriors discos que no van acabar d'entendre. Però això sí, van guanyar molts fans. Entre aquestes, la Lauren Mayberry, de Churches, en una peça del New Musical Express, precisament parlant d'aquests 20 anys de White Pony, deia, és que va ser un canvi, mantenia la força, mantenia l'agressivitat en determinats temes, hem escoltat Fetitxeria, també podríem dir Elite, també Party Knife, però després et trobaves sorpreses, mig temps, Digital Bath, Rex Queen, amb una base electrònica espectacular que després el Chino Moreno a nivell en solitari desenvoluparia a Time Sleep, però que... I clar, et trobes amb la col·laboració amb el James Maynard Keenan amb Passengers, que a mi és un tema espectacular, que no encaixa en cap dels seus anteriors discos, però que en The White Pony quadra perfectament amb tot el que ha vingut. Estan parlant del final, i ja quan vas a Changing House of Flies, era allò de... són ells, són els Deftones dels primers discos, però fent un pas endavant, i sent conscients que estàvem fent un pas endavant. Que podria ser que no s'entenguessin, però ara, salvant les distàncies, jo trobo que van firmar el seu particular Master of Puppets. Metallica també és el seu tercer disc, potser és una evolució dels anteriors. Ells amb White Pony trenquen aquesta evolució, o van a buscar obrint altres horitzons. Han passat 20 anys i, escolta, el disc ha envellit la mar de bé. L'escoltes ara i sona la mateixa força que va sonar al seu dia. Un disc incomprès, sí. Un disc mal situat, o que va... La gent el situava cronològicament al costat del nu metal, però és que ja no ho eren nu metal, eren Deftones, o el que volien ser els Deftones en el seu tercer disc, i que la veritat ha sigut un cop, no passa res, ha sigut un disc de referència que continuen fent, ara tenen previst publicar, com no, l'edició dels 20 anys. A més, la intenció és que el Digi Shadow els hi faci la remescla del disc. Jo no sé si és la remescla dels temes, passat pels CDs de Digishadow o què, hi ha alguna cosa en moviment, i la veritat que caldrà estar molt pendents de finals d'any, perquè els Deftones ens poden portar alguna sorpresa relativa al White Pony i també de nou material, perquè sembla que també han estat gravant alguna cosa nova. El que us deia de discos mig perduts i no sé què, abans que em marxi del cap, que sabeu que aquestes coses me passen. Abans de l'incident del Cheng, que és el primer baixista que va tenir un accident, va estar 3 anys en coma, un semiconscient, finalment va morir, abans de que tingués l'accident havien gravat tot un disc titulat Eros. Ells tenen aquest disc, però no el volen publicar. Després de... quin tocaria, Manu?
Diamond Eyes.
El Diamond Eyes és un disc que n'hi ha un altre, abans, que és aquest Eros, que els membres de la banda van decidir que no publicarien perquè havia el Cheng i entenien, i entenen de moment que no el volen publicar. Què passa amb aquest disc? No sé, de moment se sap que està, perquè els mateixos grups de la banda ho han dit, tant el Chino, l'Ef Cunningham, etc. Ho han dit obertament que existeix el disc, que els temes, potser no està remesclat, potser, però que les cançons hi són, però que de moment no publiquen. Veurem què passa també amb Eros.
Bueno, és com una espècie de respecte, no? Com aquesta falsona ja falta i formava part del projecte, doncs el projecte no veurà la llum perquè ell tampoc, diguéssim, ho podrà gaudir,
cal
no?
Dir, fer una gira amb un baixista que no ha gravat aquests temes, no? Perquè suposo que bueno, la sonoritat del Cheng era aquella.
Jo potser més que la sonoritat apostaria més per la idea del grup. Els nostres temes són amb el Cheng
i una mica emocional.
I a partir d'ara els Deftones són un altre baixista i és un altre concepte de Deftones.
I és un baixista, no és tipus el Rob Caggiano dels Volbeat, que més o menys està allí com a fitxar. No, és l'ex baixista de Quicksand que forma part de Deftones. Per això aquesta idea de no traiem Eros, ja veurem què passa amb el disc, però traiem això. Repeteixo, a finals de 2020 haurem d'estar pendents dels Deftones perquè ens poden sorprendre amb alguna notícia i haurem d'estar...
Salut, salut!
I haurem de veure si és del tema White Pony, és del nou disc. El que sí que sembla és que hi haurà novetats abans que s'acabi aquest any, justament el 2020 en què se celebren els 20 anys de la publicació del White Pony. Per cert, sabíeu que també fa 20 anys va sortir una pel·lícula que es deia Requiem for a Dream, amb una banda sonora força espectacular?
Pues no.
Mira, la setmana que ve en parlarem.
20 anys? Em pensava que feia més, potser.
No. Clint Mansell, Luxa Eterna, que li preguntes a la gent i no ho sabrien, però l'escoltarem.
I quan fiques la cançó i llavors dius, aquesta.
Clar, el Senyor dels Anells. No, la vam fer servir en algun tràiler, però no és del Senyor dels Anells. És de Requiem for a Dream, del director Aaron Aronofsky, la banda sonora de Clint Mansell. També es publicava fa 20 anys com el White Pony. I Manu, et toca triar tu.
Pues
perquè bueno, jo no m'atreveixo, jo tinc els meus temes.
Sí, però no, aquí... no triaré un dels temes més canyeros perquè, com dius tu, era tan diferent aquest disc que... Però me vaig quedar al·lucinat quan vaig sentir el començament d'aquesta cançó i diu, però esto què és? Vaya Deftones renovado, i això és una passada. Bueno, perquè aquest rotllo també m'agrada, no? Aquestes atmosferes. I la veritat és que per mi és un canvi... I un disc que és un abans i un després i que és aquell disc. O sigui, després d'allò no hi ha hagut res com això. Aquest disc és aquest disc i només hi haurà aquest disc.
I tenien ni 20, abans, 20 ni i pico anys, eh? És que
ni abans ni després. Sí, sí. Doncs sí, anem a disfrutar d'aquest Digital Bath. Your eyes do.
I toca marxar i ho fem amb els Filters, bueno, no sé si els Filters o directament el Richard Patrick, un dels membres fundadors, que ha tret un tema, aquest Thugs and Priors, que ve a ser una mica una resposta bastant personal a tot el que està passant als Estats Units, amb tot el tema del Black Lives Matter i tots els esdeveniments violents i les protestes que hi ha hagut a l'altra banda de l'Atlàntic. La veritat és que tenia l'opció de posar o el tema dels Machine Head o el de Filter i dic, va, posarem el de Filter perquè fa més temps que no sentim el Richard Patrick i a veure com està sonant, però que sapigueu que és això, un tema molt carregat políticament, musicalment es mou en els terrenys de sempre, en el rock com a base, però amb alguna petita cosa, amb algun petit toc electrònic, molt poquet, en aquest cas, ha anat a directe a la vena, i també pendents de veure si sou Thugs and Priors és un single d'avançament, és un tema del moment, allò degut a la situació ell publica aquest tema, o si hi ha nou material dels Filters haurem d'estar molt i molt pendents. De moment acabem amb aquest Thugs and Priors.
Doncs molt bé, fins aquí de CIM. Déu-n'hi-do, els Filters. No es reconeixia, només començar, però déu-n'hi-do. Doncs marxem amb els Filters. I res més. Gràcies per tot. CIM, música, ja ho sabeu, tots els dissabtes i els dimecres, la repetició a les 8. Així que fins la setmana que ve i recordeu-vos de la calor i refresqueu-vos una mica i si pot ser una mica de música, sempre acompanyat. Molt bé, nois. Bona tarda i gràcies.
Adeu.
Bon cap de setmana.
Just another day in the haven. Beltway, love to lie, cheat and steal to win.
a good game, but the rules have changed. They took when they needed to give. Apathy is a bigger trigger. We gotta flip that middle finger to live. Just another day in the hate round.